13. Esports de fons.
Benvingut al programa dels Esports de Fons 13, el programa on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, nutrició, material, psicologia, amb tot un equip d'apassionats d'aquest món. 13 és una producció de Ràdio Sabadell per Esport Ràdio i per la xarxa de ràdios locals de Catalunya. I avui a 13, l'equip habitual d'Esports de Fons Addictes, Xavi Palaí, l'Aniol Riba, el Llorenç Esteve, amb el Toni González i Sof a l'equip tècnic. Soc l'Aleix Muñió i us convido als propers 30 minuts a que ens acompanyeu per repassar l'actualitat dels esports de fons i encomanar-vos-en la nostra passió.
13. Els esports de fons amb l'Aleix Muñió.
Avui, a 13, repassarem l'actualitat en forma de titulars del trail, de l'atletisme, del triatló i del ciclisme. Parlarem d'Strava, l'aplicació més coneguda per gestionar l'entrenament, amb en Pep Tatxer. I tot això avui a 13. Som-hi, que comencem!
Entrenament, psicologia, competició... Tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons.
Atletisme, amb Llorenç Esteve. Els titulars de la setmana d'atletisme són...
El Futbol Club Barcelona es proclama campió absolut de la Lliga Catalana de Clubs en classificació conjunta, seguit de l'Agrupació Atlètica Catalunya i amb un bronze històric pel Cornellà Atlètic. També hem tingut la inauguració al calendari internacional amb les proves de la Diamond League, que és la competició més important que trobem a nivell internacional i d'elit de l'atletisme. La primera prova s'ha disputat a Doha, on l'actual campió d'Europa en pista coberta, Álvaro de Arriba, es guanya el bitllet pel proper campionat del món, que es disputarà allà mateix en la prova dels 800 metres llisos. Que fa el món de la ruta, hem tingut a Barcelona la Milla de la Sagrada Família, una clàssica del calendari nacional, que en aquest cas la victòria ha sigut per un atleta britànic acompanyat de Jesús Gómez i Llorenç Sales. En categoria femenina, l'atleta de Banyoles Esther Guerrero no ha deixat peu a cap altra de les seves rivals i s'ha imposat clarament. Queda suspès el campionat de Catalunya de marató que s'havia de disputar a Empúries aquest cap de setmana a causa de les condicions adverses meteorològiques. Hamid Bendaoun, en canvi, registra la millor marca espanyola de marató dels últims 13 anys, recorrent els carrers de Praga en 2 hores i 8 minuts. Disposa de les mínimes pels Mundials de Doha d'aquest any i les Olimpiades de Tòquio del 2020. I fins aquí tota l'actualitat.
13. Esports de fons.
Els titulars de la setmana en el ciclisme són...
En bicicleta de muntanya, el català Josep Batalú passa novament a la història de la Titan Desert al proclamar-se guanyador per quart any consecutiu, un repte mai aconseguit per cap altre ciclista. En categoria femenina, Anna Ramírez també es llueix i aconsegueix el seu triplet en aquesta cursa tan mítica. I si vosaltres també sou amants de la sorra i la calor, que sapigueu que ja s'han obert les inscripcions per a la Titan Desert 2020. L'eslové Primoz Roglic revalida el Tour de Romandia després de vèncer en la darrera etapa. Aquesta victòria el situa com un dels favorits de cara a l'esperada edició del Giro d'Itàlia. A França, Lorenzo Manzin s'adjudica la 53a edició del Tour de Bretanya. El francès, tot i sortir un 4 segons de desavantatge respecte a Fabian Lienhardt, aconsegueix arribar tercer en l'última etapa i sumar així les bonificacions necessàries per acabar empatat amb temps amb Lienhardt. Gràcies al posiciòmetre, aconsegueix endur-se l'or de la prova. I a Espanya, l'equatorià Richard Carapaz guanya per segon any consecutiu la Volta a Astúries. El resultat final s'ha decidit en els darrers 9 km de meta a través de ports de muntanya, on gràcies al treball de la resta de membres del seu equip ha pogut mantenir la diferència de temps necessària per guanyar. En noies, Mavi García ha aconseguit la segona posició en la categoria general del Tour de Yorkshire. La mallorquina ha demostrat un excel·lent estat de forma i es puja al podi per darrere de Marianne Vos.
Actualitat, agenda, consells, protagonistes, material, apassionats. Tots ells a 13, Esports de Fons.
Trail Running amb Aniol Riba. Els titulars de la setmana del món del trail running són...
En l'apartat de trail running, Oriol Cardona es col·loca líder de les Skyrunners World Series després d'endur-se la plata a la Yiding Skyrunning, una cursa disputada a la Xina entre 3.000 i 4.600 metres sobre el nivell del mar i que va guanyar l'atleta Eren Jiajia i Megan Kimmel. Ragnar Abats va quedar segona i el català Marc Pinsach cinquè. Jim Walsley bat el rècord mundial de 50 milles. L'atleta estadounidenc va completar els 80,5 km de recorregut en 4 hores 50 minuts i 7 segons, a una velocitat mitjana de 3 minuts 36 segons al quilòmetre. I a la setmana passada, Xavier Tevenard, Monsieur UTMB i Fuzao Xiang s'enduen la victòria a la Ultra Trail Mont Fuji, on Tòfol Castanyer va quedar 12è. A més, Pau Capell i Manu Vilaseca s'imposen a la Ultra Trail Cerro Rojo, una cursa disputada a Mèxic amb 87 km i 5.100 metres de desnivell, on Pau Capell va batre el rècord de la prova en més de 8 minuts, exigint-li molt al segon classificat, el també català Gerard Morales, alias Blacky.
Entrenament, psicologia, competició, recuperació, nutrició, tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons.
Triatló amb Aleix Muñiz. I els titulars de la setmana de triatló són: Copa del Món de Triatló de Madrid, victòria per l'alemany Nislak i per la francesa Emily Morier, destacar el tercer lloc de Sánchez Matencon i el quart lloc d'Anna Godoy. Campionat del Món de Duatló, sots campionat per Emilio Martín. Llarga distància. Campionat del món de triatló de llarga distància. Gómez Noia primer, Pablo de Penas segon. I en l'apartat femení, segona Judit Corachán i tercera Anna Noguera. Ironman d'Austràlia, victòries de Cameron Gurth i Laura Sidal. Mitja distància, Miquel Blanchard segon a l'Infinity de Panyíscola.
13. Els esports de fons amb l'Aleix Muñiz.
El microconsell d'en Marc Gorga.
Avui parlarem de com fer entrenaments de carrera en pujada. Aquestes sessions són molt importants i, tot i que les fem amb poca freqüència, l'entrenament en pujada i també en baixada, no ho oblidem, ens donarà més força, més resistència i una millor eficàcia de carrera. Ara bé, hem de vigilar molt amb aquests tipus d'entrenament, perquè una persona molt novell o amb una base aeròbica que no sigui consistent podria acabar lesionada. Fer sessions d'entrenament en pendents suposa una alta intensitat, així que abans de començar amb aquest tipus d'exercici s'ha de tenir molt clar, com acabo de dir, que la base aeròbica és molt sòlida i consistent. La intensitat que recomanem per aquest tipus de sessions oscil·la entre el 85 i el 100% de la freqüència cardíaca màxima. Important tenir en compte aquí la freqüència en lloc de la velocitat, perquè la velocitat serà molt més baixa. I donat que és un entrenament intens, millor no haver entrenat el dia anterior o que, si s'ha fet, hagi estat molt suau. Aspectes importants que hem de tenir en compte quan fem aquests entrenaments: escollir bé la inclinació i el pendent, en funció dels objectius que tenim. Quan fem sèries curtes, uns 50-80 metres aproximadament, buscarem uns pendents relativament pronunciats, 8-10%, mentre que si entrenem sèries en pujada llargues, 300-400 metres, buscarem pendents més suaus, un 3-5%. És molt important, com ja hem dit, fer un bon escalfament i treballar la tècnica abans de les pujades. També la podem treballar dins de la pujada, específicament. També és molt important posar atenció en l'acció de les cames, la coordinació amb els braços, i poder aprofitar bé la força que fan i la inèrcia que tenen. També podem afegir al final de les sèries en pujada una progressió o un sprint a dalt de tot quan el terreny ja és pla. Per fer les baixades, exactament igual. Mateixes distàncies, mateixos pendents, mateixes intensitats, vigilant molt la coordinació. La passa serà molt més llarga, la longitud, per tant hem de vigilar com trepitgem. I recordeu, importantíssim, quan acabem aquests entrenaments, fer una bona tornada a la calma. Ens ajudaran a refredar el cos suaument i a reduir el risc de patir lesions.
Trail running, ciclisme de muntanya, triatló, ciclisme en ruta, running, esquí de muntanya. Els esports de fons a 13. Esports de fons.
Acabat d'arribar del Campionat del Món per grups d'edat d'Aquabike, on ha estat subcampió del món del seu grup d'edat, en Pep Tatxer, avui a 13, ens parlarà de l'aplicació que triomfa en el món de l'entrenament, Strava. Música.
el Pep, que sempre que ve recordem que és l'actual recordman de l'hora de ciclisme màster, cosa que acaba de copenso, dic, hòstia tu, i que també és campió del món de ciclisme virtual del 2008, allò que parlàvem fa uns dies del ciclisme indoor, doncs imagineu-vos, campió del món a l'any 2008. El Pep, evidentment, és un apassionat dels esports de resistència, dels esports de fons, li agrada córrer, li agrada anar amb bici, li agrada nedar, i avui el Pep ha vingut per explicar-nos doncs tot un tema que alguna vegada també quan havíem parlat amb la Meritxell Villatriu, la psicòloga esportiva i tot, que és tot el tema de la monitorització. La monitorització seria tot aquells suports que ens permeten tenir controlada l'activitat, i si està molt bé córrer per sensacions i tot, doncs a vegades també està bé saber què estem fent o què és el fruit del nostre treball, o inclús en fem un treball específic o no, doncs tenir resumida quina és l'activitat que hem fet. Més o menys seria això, monitorització, oi que sí, Pep?
Sí, sí, exacte. És a dir, nosaltres quan vam començar a fer esport, l'únic que hi havia era un cronòmetre i un compte quilòmetres per la bicicleta, que amb un imant que et donava, i no hi havia manera d'enxufar aquest dispositiu a cap ordinador ni res. I ara, doncs, amb l'aparició del GPS i dels monitors cardíacs i dels mesuradors de potència, inclús també amb els telèfons mòbils, amb qualsevol d'aquests dispositius pots mesurar velocitat, distància, freqüència cardíaca, potència, i tot això, a més, tu pots guardar al núvol per poder consultar tu doncs, el teu rendiment, el teu esforç, la teva evolució, els teus històrics, quants quilòmetres he fet aquest any, quants en vaig fer l'any passat, i evidentment doncs, està
en metres de desnivell, tot el que fem, tot ens queda, tota l'activitat,
totes les dades, per avorrir.
Clar, això bàsicament són eines que serveixen bàsicament per córrer o per activitats que féssim a l'aire lliure, si bé també segur que es poden fer servir indoor. Tu pots córrer amb cinta i també monitoritzar-ho, però clar, seria més difícil. Aquí la feina al GPS l'hauríem d'enganyar una miqueta, que llavors potser hauríem de fer, però bueno, ja tindríem la màquina que ens aniria dient, per tant no seria en tot cas pel que estarien dissenyats, però aquí seria bàsicament és totes aquelles activitats que es fan fora, que fem a l'aire lliure, tenir controlats tots els paràmetres que hem fet nosaltres mentre l'estàvem fent.
Ah, exacte. I jo recordo, a veure, fa 5 anys o 6, només hi havia, és a dir, en tema GPS hi havia dos grans marques, i eren Garmin i era Suunto.
Sí, aquí podem parlar de marques que evidentment no són col·laboradors del programa, però tot s'ha dit que aquests mastodontes, godzilles del món, seria Suunto i Garmin, vindrien a ser les que pelaven el bacallà
amb tema GPS, que tenien GPS molt acurats. També hi havia Polar es va especialitzar molt amb el tema de monitorització cardíaca, però després els hi van passar al davant Garmin o Suunto amb temes de GPS que et permetien conèixer els quilòmetres i la velocitat et moguessis com et moguessis pel món, no? I el que sí que els va fallar era el tema de on es volcaven totes aquestes dades.
El que seria el núvol.
El núvol, exacte, la pàgina web on registraves. Clar, a mi què em passava? A mi o a molta gent, no? Que quan nedava feia servir un tipus de dispositiu. Quan anava en bicicleta feia servir un Garmin. I quan anava a córrer feia servir el Suunto. I clar, no hi havia una web comuna o un programa comú on t'arxivava tots els entrenaments, on et feia tot l'històric.
Clar, Volcat, per dir-ho d'una manera, cada marca tenia el seu tipus d'arxiu i la seva pàgina de Volcat.
Exacte. Primer, al principi eren programes en local, t'havies de descarregar un programet en local i estava en el teu ordinador, físicament en el teu disc dur, i allà tenies l'històric. Després les marques et van anar portant a tenir totes les dades en el núvol, no? Jo era molt reticent a tenir-ho al núvol, jo volia tenir allà físicament, però després acabes veient les avantatges, no? Perquè estiguis a on estiguis o si se despalla l'ordenador, sempre les dades les tens allà guardades i tothom ha acabat fent el pas en el núvol.
I actualment amb els smartphones, jo crec que ja amb l'ordinador, excepte per tocar actualitzar el software del dispositiu, que potser n'hi ha que ja s'actualitzen sense haver de passar-los per l'ordinador, gairebé tots ja utilitzem l'smartphone per veure
el resultat de l'entrenament. Sí, sí.
Llavors, doncs, aviam, estàvem parlant de Garmin, estàvem parlant de Suunto, sí. I llavors, però si bé jo sóc usuari tant d'un com de l'altre, ja vull dir que aquí es quedin contents tothom, I aquí hi ha la gran cosa, sí, la gran cosa que, sí, ens has de, que avui ens vens a explicar també.
A veure, nosaltres, a veure, a l'agost del 2009 va aparèixer una plataforma que intentava unificar tot això, no? Una plataforma sense marca, sense dispositiu, que intentava unificar tots els rendiments de fessis com ho fessis, fessis natació, fessis caminades, fessis esquí de muntanya,
l'activitat que fos,
tot en una plataforma, i que també tu et poguessis registrar en mode lliure, sense haver de pagar res, i poguessis consultar els històrics i el que fos, no? Això es diu Strava, no? Quan van néixer els seus fundadors van agafar aquesta paraula, perquè Strava vol dir esforç en suec, i la idea era monitoritzar l'esforç.
Saps que això de que m'acabes de dir que Strava vol dir esforç en suec, això, l'Strava sí que sabia que era, perquè en soc usuari i soc friqui d'això, però que volia dir esforç, això, mira.
Sí, això molt poca gent ho sap, jo de fet fins fa pocs dies tampoc ho sabia. Sí, és molt curiós, perquè la idea dels fundadors era monitoritzar l'esforç. I a més no van parar de pensar fins a incloure eines que encara motivessin més a la plataforma, i Strava el que fa és que analitza els trams GPS del segment en què estiguis fent, si estàs fent bicicleta, doncs bicicleta, o si estàs corrent, estàs corrent, i et fa un rànquing, et fa una classificació, no? Això que a tu i a mi i a tots els que ens agrada molt competir, ens agrada molt, sí, de veure'ns amb una llista i de dir, mira, jo sóc el 128 de 4.000 tios, no? Sóc el 128è que corre més ràpid o que pedala més ràpid en aquest segment, no?
Però, i que de fet aquests segments, que és, en realitat és els recorreguts que acostumem a fer, que som capaços de generar segments, i llavors tothom qui estigui donat d'alta en aquesta aplicació de volcada de dades, no estem parlant del que recull les dades, que podria ser Sunto, podria ser Garmin, i hi ha altres marques, hi ha també, hi ha ara dispositius marques, GPS, sí, que són sistemes, estem parlant de les dues potser més potents i les que ofereixen dispositius des de 150 euros fins a 600, 800, 900 i 1.000 euros.
1.000.
Sí. Doncs el que fa és que aquesta aplicació, que en tot cas on s'hi volquen les dades que s'han generat amb aquests altres dispositius GPS, doncs tots aquests segments, tots els llocs per on passem, tu pots establir com trams.
Exacte.
Que els hi pots posar el nom que...
El nom que tu vulguis, és a dir, qualsevol usuari d'Strava pot batejar un tram, és a dir, jo ara vull mesurar quant tardo des de Tugores a Can 10, passant per on passi, no? I vaig un dia tranquil·lament i gravo amb el GPS el recorregut, i quan arribo a casa, des de l'ordinador, dic, mira, d'aquí a aquí, i tothom que hagi passat per aquest segment des del 2009 fins ara i estigui registrat a l'Strava, doncs apareixerà en aquesta classificació.
I s'establirà automàticament...
al rànquing.
Exacte. Sí. Llavors, aquí hi ha tota una nomenclatura específica dins del món d'Strava, que és clar, hi han copes, hi han estrelletes, sí, hi han com medalles, hi han els coms,
exacte,
totes aquestes coses que és tot això? Explica'ns una mica.
A veure, amb ciclisme, el 50 i més per cent de les activitats que es registren a Strava són ciclistes, és a dir, gairebé va néixer amb molta força pel tema del ciclisme. I amb els primers de la classificació d'un tram, d'un segment, són els que es diuen que han fet un com, que vol dir King of the Mountain, no? Perquè abans eren segments en pujada. Ara és veritat que hi ha coms també en baixada, cosa molt perillosa, perquè ja sabem el que tenen les baixades.
És que això, clar, jo quan veia el Giro o el Tour, tot això també posa com no sé quantos. I llavors, això ve estar relacionat amb l'Strava, o és que, o aquí el fet de que, per exemple, les grans voltes ja determinada pujada posi el com no sé què, o és que evidentment també deu ser un sector que està posat ben vinculat amb l'Strava també.
Ben vinculat amb l'Strava, és a dir, el que és fort és que aquesta marca realment estan invertint molt en això, fan unes campanyes de màrqueting molt bones, i comparen els segments amateurs, el com del millor amateur, amb el com dels professionals, no?
Clar, doncs és que a vegades depèn com fas, depèn de quin sector, que ha passat per exemple la Volta a Catalunya, o si te'n vas ja més fora i tot, i comences a veure qui són els primers d'aquell sector, veus que tu quedes al Porres i mitja, i clar, i veus, i dius, ostres, però si aquests són ciclistes professionals, són dels que jo miro per la tele, clar.
Exacte, sobretot eviteu trams on hagin passat ciclistes professionals, perquè ara la majoria estan tots registrats a Strava i pulveritzen els temps, tant pujant com baixant com en pla.
Llavors amb això, el perfil és com qualsevol altra xarxa social? Jo puc seguir a gent, jo tinc un perfil i la gent... Com funcionaria això?
Sí, de fet, el funcionament és molt similar a qualsevol altra xarxa social com Facebook o Instagram i ara inclús s'estan copiant aquests models i abans no es podia, però ara inclús pots penjar fotos de la teva activitat, pots seguir usuaris, tens followers també i a més també hi ha una cosa que són els kudos, que són, diguem, com els recolzaments o com els likes, que els han volgut batejar amb un altre nom, i que si tu estàs seguint a l'Aleix i veus que ha fet una activitat molt bona i el vols felicitar, doncs cliques allà, no?, i li dones el like.
Llavors, hi havia els comps, que vol dir el King of the Mountain, és el que aconsegueix en tot cas el ser el més ràpid en un determinat sector.
Exacte.
I llavors quines
llavors,
altres...
Llavors el que també es mesura molt quan ja estàs, quan ja és impossible fer com perquè ja han passat professionals, llavors l'altra cosa que es valora molt són els PRs, no?, que quan fas l'activitat doncs et surten, a vegades no et surten corones o copes, però et surten medalles, no?, i un PR és un personal record, que això vol dir, clar, és un element més de motivació, no?, perquè tu fas una activitat que, per un circuit que has fet 50.000 vegades i aquell dia fas PR, no?, bueno, la cosa va bé, que avui he fet personal record.
Home, jo t'he de confessar que fora del... no tant com pel reconeixement a nivell social de qui pogués seguir-me a mi en l'Strava o no, jo quan arribo a casa encara no m'he dutxat, d'allò arribo tant, si arribo de córrer o si arribo d'anar amb bici, el primer que faig és que s'emparelli el dispositiu o amb el mòbil, i el que faig ràpidament és veure la plataforma, en el cas del Sunto té la seva plataforma de blocatge de dades, el Garmin té la seva, però llavors tinc l'Strava que em recull la dels dos, evidentment, que és la de les avantatges que té l'Strava.
Que es fa automàtic.
Es fa automàtic, i llavors doncs el que en tot cas aquí miro és ràpidament, aviam, si hi ha medalles de color plata, si hi ha medalles de color groc, i dic, ostres, això vol dir, és un indicador, com tu deies, són ítems de que, ostres, la feina va bé, o dius, ostres, avui he passat per aquí, m'ha semblat que anava ràpid, però la veritat és que no.
No he rascat res. Llavors no. aquell dia no sopes.
Dius, ostres, ara hi tornaré. Escolta'm, Pep, moltes gràcies. Ens has explicat una miqueta això de la paraula esforç en suec, era suec,
exacte,
que sí,
sí.
Era un suec. Digues el teu usuari d'Strava.
No, jo amb això no tinc nicknames ni res, jo sóc Pep Tatxer a tot arreu. Sí, sí.
Jo em sembla que sóc Aleix 13, ara t'ho confirmaré. Vull dir que... per aquí, per si teniu ganes de buscar el Pep, és Pep Tatxer, si teniu ganes de trobar-me a mi, és Aleix Muñío. O sigui que si voleu veure les coses que fa el Pep o les que faig jo mateix, en l'Strava ja ens podreu seguir. Us animem a tots que, si voleu analitzar una miqueta més les vostres dades, sigui perquè sou molt competitius o sigui per analitzar doncs, si ha fet calor, si heu fet més desnivell, si les revolucions que heu anat, inclús et fa una estimació dels watts en funció del que has fet i tot, que seria allò que estan dient que és estimatiu, evidentment.
Exacte.
Doncs ja sabeu, una aplicació més per monitoritzar tot l'entrenament, motivar-nos una miqueta més i no deixar-nos anar. A vegades també està bé anar per sensacions i dir... Tu quant temps fa que vas sense cap monitor que et controli? Ho has fet alguna vegada últimament o mai?
Jo diria que des del 2009 segur que no.
Jo t'he de confessar que quan em deixo el rellotge allò que no està carregat, em costa sortir, però dic, però si no tinc altra hora, i llavors canvia la cosa, canvia.
Canvia.
T'exigeixes menys.
És veritat.
Nosaltres... Jo m'exigeixo menys.
Exacte. Nosaltres fem la broma amb gent que és entrenadora professional, que si fas un entrenament sense monitoritzar, aquell entrenament no compta, com si no et provoqués millora fisiològica en el cos.
Pep, escolta'm, moltes gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres, bona tarda.
13. Esports de fons.
El microconsell d'en Marc Gorga.
Avui parlarem de la tercera zona d'entrenament i l'última de la considerada zona aeròbica. És el que anomenem aeròbic alt o aeròbic intensiu. En aquesta zona hi treballem quan estem fent sèries o entrenaments entre el 85% i el 100% de volum màxim d'oxigen. Entre el 85% o fins i tot podem arribar al 110% de la velocitat màxima aeròbica i entre el 90 i el 100% de la freqüència cardíaca màxima. En aquesta zona d'entrenament arribem al 100% en tots els paràmetres. Per tant, és important saber que, evidentment, el temps necessari per arribar al 100% del volum màxim d'oxigen dependrà de la intensitat de l'esforç i també del nombre de músculs implicats. Per norma general, si entrenem amb capacitats supramàximes, és a dir, per sobre del 100%, ja veurem més endavant, arribarem ràpidament. Sobre un minut aproximadament ja estarem en el consum màxim d'oxigen. Mentre que si entrenem una mica per sota del 100%, però en paràmetres ben propers, 90-95, arribarem a aquest 100% en uns 3 minuts aproximadament. Per passar a entrenar aquesta zona és molt important tenir una bona base aeròbica, si no acabarem patint lesions. Com obtenim l'energia en aquesta fase? S'utilitzen sobretot les reserves energètiques de glucogen muscular i glucogen hepàtic. Quins objectius tenim quan entrenem l'aeròbic fort? Obtenir la màxima energia del sistema aeròbic en el menor temps possible. Aquest objectiu és prioritari en els esports i esforços de curta duració. Per tant, en esports de resistència esdevé secundari. No obstant això, si millorem aquest paràmetre, millorarem també tots els altres. Per tant, també s'ha de tenir en compte. El que és important en els esports de resistència és mantenir la intensitat que correspon al consum màxim d'oxigen al màxim temps possible. Això sí que és molt important en la resistència perquè com més temps es pugui mantenir aquesta intensitat corresponent al consum màxim d'oxigen, el nostre rendiment serà millor. Com podem entrenar l'aeròbic intens? Podem fer un continu harmònic, que evidentment serà molt més curt que en els casos que havíem vist la setmana passada i l'anterior. Podem fer 20 o 25 minuts al 90% de la velocitat màxima aeròbica. O també podem fer un continu variable. 10 minuts al 60%, 5 al 100, 10 al 60, 5 al 100 i anar intercalant. També podem fer un intervàlic. Un intervàlic curt que podem fer, per exemple, 15 sèries de 30 segons al 100% amb 30 segons de pausa, també. Podem fer un intervàlic mig, podríem fer sèries de 3-4 minuts també al 100% i podríem fer també un intervàlic llarg. Aquí serien menys sèries, 2 o 3, però més llargues i sense arribar al 100% de la velocitat màxima per no arribar a la fatiga. I recordeu que qualsevol dubte em podeu contactar.
Entrenament, psicologia, competició, recuperació, nutrició, tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons.
Aquí el 13 d'avui podeu mantenir-vos al dia de l'actualitat dels esports de fons a les nostres xarxes socials @13esportsdefons. Podreu escoltar totes les temporades i els podcasts dels programes a l'enllaç d'Instagram @13esportsdefons. 13 és el programa setmanal dels esports de fons. 13, el programa que repassa l'actualitat del ciclisme, del triatló, de l'esquí, de l'atletisme i del trail running, on parlem de nutrició, material, psicologia, entrenament, recuperació i prevenció. Soc l'Aleix Muñó i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels esports de fons des dels micròfons de 13.